Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Avui sí, avui finalment, després d'una setmana, diguem-ho baixet per si de cas, els trens funcionen. Els trens van com sempre, de fet, amb la seva anormal normalitat, és a dir, amb alguna incidència i amb alguns retards, i encara amb les ferides conseqüència del temporal de la setmana passada que fan que alguns trams s'hagin de fer amb autobús perquè encara s'està revisant l'estat de les vies. Però Adif diu que d'aquí a no res ja estarà tot arreglat.
Les inspeccions van molt bé, van molt avançades. Creiem que al llarg d'aquesta setmana totes les línies podrien estar pràcticament desbloquejades. L'objectiu és que en aquesta setmana estigui tot resolt.
I avui ja estan operatius els abonaments gratuïts, però tot i això, a les estacions hi ha menys usuaris dels habituals. La crisi de confiança en el servei és igual de profunda que la crisi per la desinversió i la falta de manteniment. La gent no se'n refia. Mentre els trens tornen a circular, la palestra política arrenca el bull. El govern reconeix que, malgrat l'acord per apujar la inversió, el drama de Rodalies no es resoldrà d'un dia per l'altre.
Jo no puc prometre solucions miraculoses a la gent, mentiríem a la gent. No podem prometre en un any i mig solucionar un problema de fa 15 o 20 anys.
L'executiu ha aprovat 1.700 milions extres fins al 2030 que es destinaran al manteniment de la xarxa. Per Junts no n'hi ha prou i vol que el govern porti Renfe i Adif al jutjat.
Aquesta desinversió premeditada de l'Estat i també d'Adif i Renfe aquí a Catalunya el que fa és que posa en perill la vida dels catalans.
I insisteix que, a més dels càrrecs operatius de Renfe i Adif que hi van ser destituïts, han de dimitir també la consellera Paneque i el ministre Puente. Des de l'àmbit local, els alcaldes i presidents dels consells comarcals també alcen la veu. Elles i ells, que donen la cara en primera instància, que són el primer esglaó de l'administració amb qui topen els ciutadans, demanen mesures per compensar la desinversió crònica a les línies de Rodalies i un servei alternatiu digne. En parlarem amb dos dels alcaldes més afectats, del Baix Penedès i el Garraf, que juntament amb altres han firmat una declaració conjunta.
Catalunya al dia.
Parlarem de trens un dia més i també dels efectes del temporal que encara arrosseguem i que també afecten línies de Rodalies. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Per exemple, al cas de Badalona, l'Ajuntament ha arribat a un acord amb la Generalitat i l'Estat per reconstruir urgentment el passeig marítim.
Que va quedar arrasat pel temporal Harry la setmana passada. L'alcalde García Albiol avisa que o s'actua de seguida o no sap què pot passar si hi ha un altre episodi de temps extrem.
En aquests moments el que diuen de Adif és que la línia és segura en aquests moments, però si demà hi ha un temporal, la línia deixarà de ser segura.
En canvi, els efectes més beneficiosos del temporal els trobem als pantans. Alguns dels que més havien patit els efectes de la sequera ara s'han de començar a desembassar perquè estan a punt de sobreeixir.
A Darnius Boadell aquest matí s'han obert les comportes per començar a buidar-lo. Dijous faran el mateix el de Riudecanyes, que en època de sequera va quedar per sota del 5% de la seva capacitat. Sentim l'alcalde de Riudecanyes.
Riudecanyes hem patit molt, molt, molt. Per quantitat d'aigua, però amb escreix ho hem patit per qualitat d'aigua.
I obrirem la finestra perquè entri l'aire fresc que respira a la sala Fleijer, al barri de la Bordeta, una sala petita, de les més petites de Barcelona. Té només 5 treballadors fixos, però, tot i la seva mida, és un dels motors del teatre català contemporani.
De la Fleijer han sortit grans èxits teatrals com Aca o Ovelles. Ara celebra els seus 15 anys d'història sent fidel als seus principis.
És un teatre que ens interpel·la molt directament i que parla de l'ara i, a més a més, és això, fet per autors i autores doncs, de casa i actuals.
I a les carreteres ha millorat avui el trànsit. S'ha notat que torna a haver-hi trens. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Si més no, el que podem dir és que avui al matí ha estat molt més tranquil que no pas ahir. La principal incidència la tenim ara a l'AP7 a Gelida, en sentit sud. Hi ha uns 8 quilòmetres de retenció al punt que, recordem, hi ha un sol carril obert per les tasques de reparació de l'accident del tren de l'R4. I de retruc per aquestes obres hi ha també retenció a la B24 i l'N340 a Vallirana, cap a Vilafranca, que és una de les rutes alternatives. Avui també tenim algunes afectacions per neu, també menys que ahir, però continua tallat, per exemple, al port de la Bonaigua, per Risc de Llau.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, pluges i menys fred avui?
Doncs sí, ha pujat la temperatura una mica i aquesta pluja no és cap temporal perquè són pluges atlàntiques, allà sí que plou de valent, i a casa nostra ha de ploure aquesta tarda dèbilment cap a la costa, poqueta cosa o inexistent, i en canvi, com més a ponent, més possibilitat de precipitació i fins i tot moderada al Pirineu Occidental, aquí amb una cota de neu de 1.300 metres. I tot això a l'espera de l'allunyament de la pertorbació demà i amb un descens bastant marcat de la temperatura.
Quan faltin 6 minuts per les dues arribaran els esports. Montserrat, amb quins titulars?
Doncs Ferran, novetat a l'entrenament del Barça per rebre demà el Copenhagen a la Champions i buscar l'accés directe als vuitens de final. Frenkie serà baixa per sanció. Hem de sentir els pròxims minuts Hansi Flick i Dani Olmo a la prèvia. Victòria del Girona ahir contra Getafe a Montilivi amb un gol de Vitor Reis al temps afegit que deixa l'equip de Mitchell amb 4 punts d'avantatge sobre el descens. La M Lleida suma aquest cap de setmana el 5è partit sense perdre i surt per a primer cop des de la primera jornada de les posicions de descens a la primera Federació Femenina de Futbol. I en voleibol, el Sant Pere i Sant Pau segueix invicta a la fase d'ascens a la Superliga 2 femenina. Les tarragonines hauran de jugar ara contra els dos rivals més complicats, el Mallorca i el Ribas.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer, la sots edició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. Són la 1:06 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
Avui, una setmana després de l'accident de Gelida, el servei de Rodalies i Regionals ha recuperat certa normalitat. Una normalitat raonable, segons ha dit textualment el portaveu de Renfe, però caldrà almenys el que queda de setmana perquè pugui funcionar del tot. Els responsables de DIF, que és l'ens gestor de les infraestructures, expliquen que els calen els pròxims dies encara per acabar de revisar tots els punts on s'han detectat possibles riscos de seguretat. I això surt d'una roda de premsa que s'acaba de fer al Departament de Territori de la Generalitat. Allà hi tenim en Joan Garcia. Joan, bon dia.
Bon dia, Estel.
A veure, si ens pots concretar amb quines previsions, amb quin calendari treballa ADIF.
Doncs ara sentireu el seu responsable d'obres, treballa amb el calendari d'acabar aquesta setmana tot el que és la inspecció, tenir la infraestructura a punt perquè llavors sigui l'operadora Renfe qui faci les proves per determinar quan pot tornar a reprendre's el servei en els trams que estan interromputs. Ara mateix ADIF treballa en 29 punts de la xarxa de Rodalies. Ha prioritzat resoldre l'esvoranc que hi havia a Badalona i el descalçament als túnels del Garraf per poder garantir la circulació a la R1 i la R2 Sud. També els talussos, per evitar esllavissaments. I continua amb la resta de desperfectes, amb l'horitzó de poder acabar el que ha marcat el director de construcció d'obres d'ADIF, Àngel Contreras.
Aquest pla extraordinari estem finalitzant en la part que permet la circulació aquesta setmana i, com dit, continuarem treballant. O sigui, no es retirem.
ADIF atribueix la caiguda del centre del control d'ahir, que va paralitzar el tràfic ferroviari en plena hora punta per dues vegades, a un error informàtic. Vindria motivat per una duplicitat d'informació entre dos sistemes de gestió de tràfic, el que ara hi ha i el que es vol implementar quan hi hagi els trens nous. I descarta del tot el ciberatac. Aquí ho ha explicat el seu president, però abans ho havia explicat al matí de Catalunya Ràdio el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Ese software falló. Esa es la realidad. ¿Qué es lo más importante? Pues que nos han explicado por qué ha fallado, nos han explicado que evidentemente lo van a reparar y sobre todo nos han dado plenas garantías de que en tanto eso se produce, con las medidas que han tomado, eso no puede volver a pasar.
Explicacions, per tant, tant del Ministeri com del gestor d'infraestructures el dia que a Rodalies avui han tornat els trens amb una certa continuïtat. L'operadora té a les vies el 75% del servei, tenint en compte que a 11 línies hi ha parts del trajecte que es fan en autocar i la demanda que hi ha, que és menor que la d'un dia habitual. Antonio Carmona, portaveu de Renfe.
I en línies generals podem parlar que el servei s'està prestant amb una raonable normalitat dintre del que hi havia previst pel dia d'avui.
on continuen els retards i importàncies a l'alta velocitat, tot i haver-se arreglat el desperfecte a la via de l'Espluga de Francolí, que hi obligava a anar a 80 per hora. Es mantenen limitacions temporals de velocitat i el president d'ADIF aquí ha dit que continuaran per garantir la seguretat. A diversos trams entre Madrid i Saragossa que fan anar els trens a 160 per hora i això fa que arribin entre una i dues hores tard.
Molt bé, doncs gràcies, Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia.
Doncs aquesta compareixença d'ADIF, on d'una banda han dit que encara els queden aquests dies fins a final de setmana per acabar de reparar els punts que necessiten aquesta revisió de la xarxa ferroviària de Rodalies, d'altra banda que aquesta caiguda del centre de comandament va ser per un error informàtic, no per un ciberatac, i tot plegat doncs aniria en la línia del que preveu també la Generalitat, que és que dilluns que ve es pugui reprendre el servei de Rodalies a tota la xarxa catalana. Divendres s'acabarien aquests treballs, dilluns doncs es podria recuperar aquesta normalitat. Anem ara al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Estel? Bon dia. Sí, de fet, és el calendari. La consellera portaveu i titular de territori, Sílvia Paneque.
Deixarem tots aquests dies fins divendres amb el mateix sistema que vam anunciar diumenge i que en aquests moments està en marxa. I, per tant, dilluns de la setmana que ve, esperem que el servei de Rodalies es desenvolupi ja sense aquests plans alternatius que en aquests moments estan actuant en aquests punts que s'estan analitzant.
Per tant, la Generalitat dona de marge a ADIF perquè fins a finals de setmana vagi fent les obres de manteniment en els punts crítics que ha identificat. Després, durant el cap de setmana, es faran les proves i a partir de dilluns el govern, com escoltàvem ara, preveu que no s'hagin de posar busos alternatius. Al marge d'aquest calendari, això sí, queden el tram afectat per la accident de Gelida de la R4 i també la R3, on s'estan fent les obres de desdoblament.
I a la resta, doncs, aquesta aparent normalitat, en principi. El govern prem l'accelerador per incrementar la inversió a Rodalies, però ja avisa, que als usuaris els quedi clar que aquesta falta d'inversió en el manteniment, falta d'inversió històrica, no es podrà solucionar d'un dia per l'altre.
Exacte, la Generalitat, Esquerra i el govern espanyol han acordat destinar 1.700 milions d'euros més per millorar la xarxa fins al 2030. Govern i republicans han celebrat l'acord per incrementar aquesta aportació fins als 8.000 milions d'euros, però en un gest de realisme, el conseller de la presidència Albert Dalmau i el portaveu d'Esquerra Isaac Albert han coincidit que no n'hi ha prou per solucionar el problema en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
No podrem fer en un any i mig, jo no puc prometre solucions miraculoses a la gent, mentiríem a la gent. No podem prometre en un any i mig solucionar un problema de fa 15 o 20 anys.
El servei de Rodalies no millorarà d'un dia per l'altre per molts milions d'euros que hi posem, perquè portem molts anys de no inversió.
I aquesta inversió en el pla inicial estava prevista arribar als 6.400 milions durant aquesta dècada, del 2020 al 2030, i en els primers 5 anys només se n'ha executat un terç. Doncs bé, el full de ruta que s'han compromès ara a executar en tota la part que falta, i a més s'amplia el pressupost, com dèiem, fins als 8.000 milions d'euros. De fet, aquesta tarda, Estat i Generalitat, amb la consellera de Territori i també el secretari d'Estat de Transports, explicaran la lletra petita d'aquest acord per reimpulsar el pla de Rodalies en els propers 5 anys.
Des del Palau de la Generalitat, Albert Prat, gràcies, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
2:15. I ara ens ocupem de l'R1. És la que té més viatgers i continua parcialment aturada. Es fan un tram per carretera perquè encara hi ha problemes de seguretat. Els usuaris reclamen que es normalitzi la situació perquè continuen arribant tard al seu destí, però segons els càlculs d'ADIF i de la Generalitat, segons sentíem ara, dilluns hauria d'estar ja restablert. Anem a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, a l'estació d'Arenys on som és on s'aturen i d'on surten un altre cop els trens de la línia del Maresme, com ja passava ahir. Perquè a partir d'aquí, cap al nord, fins a Blanes, el trajecte es fa per carretera i de Blanes a Maçanet-Massanes s'ha d'agafar també un altre vehicle. A aquesta hora els trens arriben i marxen i els autocars que van en direcció cap al nord també. Ho fan, per tant, amb una certa normalitat. No ha sigut així a primera hora del matí, quan avui a les portes de l'estació s'ha fet una llarguíssima cua de persones que havien d'anar cap a diferents municipis del Maresme. palmarès menor, com per exemple Canet, Sant Pol, Calella o Santa Susana, i encara més amunt, i els autobusos no acabaven d'arribar. Quan han aparegut ho han fet de cop i els viatgers han pogut anar marxant. Els usuaris de la línia de tren del Maresme expliquen que ja és costum que hi hagi problemes i confien que potser, ara que ja ha patat tot, la cosa millori.
Esperem que arreu d'això hi hagi un abans i un després i que funcionin millor, perquè jo porto tota la meva vida agafant trens i mai han anat bé, però últimament els 3 anys aquests que ho agafo sovint van fatal.
El tren que jo he vingut era un tren que no era cap dels que habitualment passen, i de cop i volta ens ha aparegut allà el tren que posava a Mataró, que no em passen mai perquè sempre van fins més enllà, o sigui que he tingut sort. No anava a la seva hora, no.
Els que han de combinar el tren amb l'autocar per arribar al seu destí no estan tampoc del tot contents.
Se están demorando mucho, muchísimo en llegar a tomar la ruta, y hay gente que se quedó allí otra vez esperando. No están pasando con tanta frecuencia.
Lo único que ahora tengo que llegar a otro pueblo, tomar un autobús. Vine de Ocata a Canet. Fatal.
Yo trabajo en Malgrat de Mar y no he podido estas 2 semanas trabajar porque llego a Sareis, me toca coger buses, llego tardísimo.
Ahir, tècnics i operaris de DIF van revisar l'estat de les vies, en concret ho van fer en el tram entre Arenys de Mar i Canet, i es van fer també viatges de prova, segons han confirmat. De moment, però, com dèiem, no s'ha reobert encara aquest tram a la circulació dels combois.
Molt bé, gràcies també, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
I ara ens situem a un altre nòdul de les comunicacions ferroviàries de Catalunya, és concretament a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Allà hi tenim en Manel Sastre. Manel, bon dia.
Hola, bon dia. Aquí a Sant Vicenç de Calders, matí de tornada a la normalitat, amb trens, però això sí, sense massa usuaris, escarmentats per aquests 7 dies d'irregularitats, han anat buscant-se la vida. Els que han donat l'enèsima oportunitat a Rodalies arribaven aquest matí a primera hora a les andanes esperant que aquesta operativitat promesa fos de debò.
I avui pues, sembla que a primera hora està tot normal. Me la jugo una mica, però bueno.
No, hi va una mica de por, però bueno, esperem que vagi bé avui.
Bueno, pues a provar sort, com cada dia. Però bueno, jo al veure que no hi havia l'autobús de substitució a l'entrada, m'he quedat una mica més tranquil·la.
Els informadors, mentrestant, anaven donant abonaments gratuïts a tots els usuaris que ho demanaven, perquè avui els torns ja estaven tancats.
Són 10 bitllets? És un bitllet que té una validesa de 10 viatges, vale? En tot el nucli de Catalunya serveix. Traiem el bitllet d'aquest de 10 viatges i l'utilitza quan l'acabi i torna a treure un altre, fins al 27 de febrer.
Les línies R2 Sud i R4 han ofert els trens habituals, això sí, amb alguns petits retards en alguna franja, mentre que els regionals han anat reduint els grans retards que tenien a primera hora, que ara ja són d'entre 20-30 minuts, o sigui, els habituals en aquest sistema. Es manté el trànsit alternatiu en bus a les línies R13 i R14 des de Vinaixa cap a Reus i Sant Vicenç, i també a la R15 des de Reus a Riba-Roja.
I 7 alcaldes i alcaldesses del Penedès i el Garraf han reclamat conjuntament que torni la normalitat i s'acabi amb les deficiències del sistema ferroviari. La declaració que han firmat tots 7 i també els presidents dels Consells Comarcals l'han fet en nom dels 250.000 habitants del Penedès Marítim, aquesta zona, per als quals reclamen un transport digne i de qualitat. Corresponsal Montse Jané Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Aquests responsables afirmen que els fets demostren les conseqüències de la desinversió crònica i les deficiències de les línies de Rodalies. Com que aviat començaran les obres als túnels del Garraf, que aniran per una sola via durant 3 mesos, es demana anar en previsió. Reclamen que no hi torni a haver una situació de desabastiment del transport públic. Ho signen el Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú i els Consells Comarcals. Sentim l'alcalde de la capital del Garraf, Juan Luis Ruiz.
La situació d'aquests darrers dies és insostenible, no? Per tant, el que volem és que funcioni el sistema ferroviari, es duguin a terme totes aquelles inversions que siguin necessàries per garantir, evidentment, un correcte funcionament. Ara, d'aquí poc temps, tindrem unes obres importants, que són els túnels del Garraf. Esperem que hi hagi la planificació corresponent per tal de garantir, doncs, que funcionen els serveis alternatius, no? Que es minimitzi aquest impacte i que es dona la màxima informació.
Demanen també una reunió urgent al Departament de Territori.
Doncs ho podem ampliar aquesta hora en comunicació amb l'alcaldessa de Sitges, amb l'Aurora Carbonell, també amb l'alcalde del Vendrell, amb Kenneth Martínez. Bon dia, alcaldessa i alcalde.
Bon dia.
Bon dia.
Començo per vostè, senyora alcaldessa. Exigeixen que es prenguin mesures necessàries, ara ho sentíem, per garantir un transport públic digne i de qualitat. Al seu parer, per on passen aquestes mesures concretes?
Bé, aquestes mesures concretes, no només demanar més inversió, que és el que fa moltíssims anys que s'està demanant, no és d'ara, no només demanar més inversions, sinó que s'executi, que les inversions que es prometen que es faran, que a més s'executin, perquè el que ens han demostrat en els anys és que s'han fet moltes promeses, però després no s'ha executat res. Necessitem seguretat i fiabilitat, perquè moltíssima gent utilitza el transport públic, que és de primera necessitat, i no pot ser que fins no fa molt estàvem patint sempre perquè anava Rodalies funcionava malament i no arribàvem mai a temps, sinó que ara, a més, hem de patir per la seguretat de les vies. En el nostre cas, hem reclamat molt tot el tram que va per les costes de Garraf.
Clar, ara sentíem, s'ha de fer una intervenció també als túnels, m'imagino que ja tremolen, no?, de l'efecte que pot tenir això, també.
Sí, però a més el que demanaríem també és informació precisa, perquè si estan fent algunes actuacions justament en els nostres municipis, el primer que ens haurien de dir és què estan fent, perquè som l'administració primera on la gent cada dia ens està preguntant què passa aquí, ens estan enviant fotos, la gent doncs, ha perdut absolutament tota la credibilitat Rodalies i, per tant, la gent, nosaltres som la primera institució, per tant, demanem actuacions, execució i comunicació directa amb els municipis.
Clar, vostès ara ho deia, eh? Són el primer esglaó de la comunicació amb l'administració que tenen molts usuaris. No sé, l'alcalde del Vendrell, en Kenneth Martínez, si aquests dies s'ha trobat amb ciutadans que també li demanaven explicacions a vostè, malgrat que la seva intervenció aquí és molt limitada, per no dir pràcticament nul·la.
Sí, efectivament. Els ajuntaments tenen aquesta virtut, que estem al costat dels nostres veïns i veïnes. En el cas del Vendrell, que té l'estació de Sant Vicenç de Calders, doncs imagina't, arrosseguem un any llarg d'obres que, de cometes, han anat bé, i pensàvem i aspiràvem a que això fos al final d'un any molt dur, d'interrupcions, d'autobusos i de més, i ara ens trobem que no només m'ha millorat, sinó malauradament ha empitjorat en tot el sentit de la paraula. Per tant, informació, ja sabem que s'ha de fer grans inversions, les inversions trigaran, ara hi ha una inversió important, que és el Sunes Garraf, i tornarem a tenir problemes, evidentment, però sobretot informació, no pot ser que anem de susto en susto, i en aquest cas doncs els ajuntaments queden una mica despullats, perquè si no tenim la informació al moment i real i fidedigna, doncs clar, els ciutadans ja desesperen. Per tant, sobretot, en les dificultats, com a mínim, informació.
Clar, avui sentíem el govern, ja advertint, això no és d'un dia per l'altre, s'ha de fer un manteniment, s'ha de fer una inversió. Clar, què els demanaria vostè per gestionar aquest mentrestant a les administracions, a Renfe i a DIF, també?
Doncs això, bàsicament, informació, evidentment que hi hagi un pla alternatiu quan hi ha uns talls, com hem passat, si portem un any de talls i hi ha un pla alternatiu al Sant Vicenç de Calders i també a altres estacions, si ja s'ha fet, i entre cometes ha funcionat bé, en tot el que implica doncs, anar alternant entre tren i autobús, però com a mínim doncs, tenies un horari, una freqüència, unes dificultats, si hi havia algun canvi, ara anem a salto de mata, perdó per l'expressió, i això és el que no pot ser, perquè passa que la gent ja ni confia ja ni va a l'estació, perquè no, una aventura tampoc pot ser que anar en tren sigui una aventura. Hem de pensar que les línies aquestes de la costa és com si fos un metro. O sigui, per la gent que viu en una ciutat, doncs imagina que cau tota la xarxa de metros de Barcelona. Doncs és el que està passant aquí. Llavors queda totalment aïllada les persones sense possibilitat de moure's, ja sigui per anar a Barcelona, per anar a qualsevol altra població, a treballar, a estudiar, a viure o el que sigui. Queda totalment paralitzat a aquesta regió. I això no pot ser perquè és inadmissible. I això, com a mínim, necessitem informació, perquè no podem anar ni a l'aventura ni a la sorpresa. Això és el que no pot ser.
Clar, aquesta crisi també el que ha demostrat és la importància de tenir un servei alternatiu digne, que és justament un dels punts que reclamen aquests 7 alcaldes que han firmat aquesta declaració conjunta. Alcaldessa, cal més autobusos i establir un protocol una mica més estable en aquest sentit?
Evidentment. De fet, aquests dies no hi ha hagut transport alternatiu. I, per tant, aquelles localitats que tenim normalment autobusos que ja van plens i ja van desbordats perquè Rodalies va malament, no han posat una alternativa. Però és que en aquells llocs on no hi ha autobusos, com per exemple nosaltres ens passen al poble de Garraf, que queda absolutament aïllat. Hi ha zones que no tenen una altra alternativa que no sigui el tren. Per tant, nosaltres demanem, i ara, en aquesta previsió d'aquestes obres, com dèieu ara, no, es necessitarà sobretot transport alternatiu per tothom. Per tothom, perquè fins ara, en aquests dies, no hi ha hagut, evidentment, i per tant això ha estat un altre afegitó i un altre problema. A més, nosaltres tenim el greuge que tenim un peatge, que és el de Garraf, que val més de 8 euros passar pel peatge. Per tant, les costes també col·lapsades, o sigui, això és un... en fi, és un caos, al final és un desastre total, no?, quan no funciona un servei públic tan necessari com és el transport públic, no? I s'ha de preveure amb tot els efectes col·laterals que té això.
Clar, és evident, l'efecte dòmino també. No sé si en aquesta reunió en què es deuen haver trobat per pactar aquest text d'aquesta declaració conjunta, i és una pregunta per tots dos, s'han plantejat poder fer algun tipus de via judicial també per reclamar danys.
Bueno, a veure, està tot obert, evidentment, eh? Ara, de moment, això és la segona, la tercera opció, que ara el que primer necessitem és que els veïns puguin anar a moure's amb certa tranquil·litat i certa seguretat, perquè que és ara mateix no tenim ni això. No pot ser que la gent no estigui... que no pugui ni tornar a casa. És que hi ha gent que s'ha trobat aquests dies que m'han trucat dient com torno a casa. I l'única opció era trucar un taxi. És que aquest era el drama.
Sí.
Clar, llavors, ara estem en una situació d'emergència de dir que la gent pugui moure's amb certa normalitat per anar a treballar, per anar a fer-se la vida normal i no quedar-se aïllat i abandonat, perquè al final és aquesta sensació d'abandonat. Per tant, l'altre ja arribarà si així ho acordem, perquè, evidentment, els danys són reals, però és que ara mateix hi ha una cosa d'emergència gairebé vital, que una persona no quedi aïllada al mig de casa seva sense poder fer res. Això és molt greu, en aquesta situació.
És una qüestió de prioritats ara mateix.
Sí, correcte.
Jo afegiria només, tal com diu l'alcalde, és veritat que ara la nostra màxima prioritat és que la gent es pugui bellugar i funcioni. I després que es garanteixi també la seguretat de tots els trams, no? Que hi hagi una garantia de la seguretat i que hi hagi un funcionament. Ara és la prioritat, que la gent es pugui bellugar, la veritat.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a tots dos per atendre avui el Catalunya al dia. Alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i ànims amb la feina que els queda encara.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Una altra de les línies afectades és l'R1. Hi ha hagut, en aquest sentit, acord entre l'Ajuntament de Badalona, la Generalitat i l'Estat per la reconstrucció urgent del passeig marítim del municipi. Va quedar molt destrossat pels efectes del temporal Harry la setmana passada i és just paral·lel a la via del tren per on passa aquesta R1. L'alcalde Xavier García Albiol demanarà a l'Estat la declaració d'emergència per les obres per accelerar aquest procés. David Àngela, des de Badalona, n'has parlat justament amb l'alcalde, amb Xavier García Albiol. Ell com ho veu tot plegat?
Hola, Estel, bon dia. Doncs García Albiol celebra que les administracions s'hagin posat d'acord per impulsar aquesta reconstrucció del passeig marítim davant d'una situació excepcional que l'ha destrossat. L'alcalde de Badalona insisteix en la urgència d'actuar per evitar riscos precisament a la línia ferroviària aquesta de la R1.
En aquests moments el que diuen des de dir és que la línia és segura en aquests moments, però si demà hi ha un temporal, la línia deixarà de ser segura. Per això la urgència, entre altres motius, però sobretot de fer les obres de manera immediata.
Clar, i aquest acord que ha arribat l'Ajuntament amb la Generalitat, en què consisteix, en què es traduirà?
Doncs bàsicament és una via d'urgència que escurça molt els terminis i la burocràcia que en l'obra pública ja sabeu que és farragosa. Per això Albiol està convençut que el passeig marítim estarà a punt per aquest estiu.
Jo crec que és bastant factible que les obres puguin començar abans d'un mes i que, per tant, durarien uns 3 o 4 mesos i estaríem en condicions de poder tirar endavant, de poder obrir el passeig marítim a l'estiu perquè els veïns el puguin gaudir passejant, fent esport, anant en bicicleta o anar caminant fins al Maresme, fins al municipi de Montgat.
I sabem quants diners comporta aquest acord Estat-Generalitat amb l'Ajuntament de Badalona?
Doncs, segons l'alcalde de Badalona, i a l'espera dels informes definitius, perquè això és molt prematur, els tècnics han fet una estimació sobre aquest cost al voltant d'uns 3 milions d'euros.
Molt bé, gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs amb tot l'enrenou dels trens, un grup d'usuaris de l'R11 de les comarques de Girona s'ha posat d'acord per agrupar-se i fer el trajecte cap a Barcelona en cotxe. A més, s'han posat en contacte amb altres plataformes d'usuaris per crear un col·lectiu estable per compartir, doncs, això, vehicle privat. Girona, Fèlix Martín, com s'organitzen?
Hola, bon dia. Doncs s'organitzen via WhatsApp, el més fàcil. Ja tenien un grup d'usuaris de l'R11, però vista la situació dels últims dies, alguns han ofert el seu cotxe particular per compartir trajecte, com ha fet la Maria Ferrer, que fins ara agafava el tren 3 dies a la setmana a l'estació de Sils.
Nosaltres tenim un grup de WhatsApp des de fa temps que abarca bastants usuaris de la R11. Doncs ja poso el grup que va això amb cotxe i qui es vulgui afegir, doncs s'afegeix. I altra gent, doncs, informa dels autobusos que hi ha i d'opcions que hi ha de transport, si és que n'hi ha, perquè tampoc hi ha transports alternatius.
Ho té clar, prefereix fer cua a les rondes a Barcelona que a la incertesa de Rodalies.
Però és que al final prefereixes agafar un embús que agafar el tren, quan abans era al revés. Abans anaves amb tren i deies, és el meu moment, puc llegir, puc mirar una pel·lícula, puc fer no sé què. Ara jo prefereixo un embús a la ronda que anar amb tren.
Mentrestant, qui ha optat per agafar l'R11, com que el tram entre Girona i Caldes de Malavella està tallat i s'ha de fer embús, aquest matí hi ha hagut moments de força desgavell a l'estació de Girona perquè els usuaris que anaven cap al nord, cap a Figueres, no sabien si el trajecte s'havia de fer amb bus alternatiu o es podia fer en tren.
I encara un últim apunt sobre transports. La Sindicatura de Greuges de Barcelona proposa la gratuïtat del transport públic a partir dels 60 anys. Anna Escura, bon dia.
Bon dia. Actualment, per obtenir la T metropolitana gratuïta o a preu reduït, hi ha un topell d'ingressos per unitat familiar. La Sindicatura proposa flexibilitzar els requisits per accedir-hi i evolucionar cap a la gratuïtat. David, bon dia, és el síndic de Greuges de Barcelona.
Creiem que és incoherent fixar només determinades reduccions per a les persones pensionistes alhora que s'està fent una aposta decidida a favor de la mobilitat sostenible i l'envelliment actiu. Per tant, estimem que, com passa a d'altres ciutats de Catalunya i de l'Estat, les persones majors de 60 anys haurien de tenir accés a la T metropolitana de forma totalment gratuïta.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Doncs quan passa un minut just de 2:15, fem un repàs a les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info, com sempre amb en Marc Vidal. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia. Doncs mira, encara continuem parlant de transport,
clar,
perquè deies que gairebé no, però sí, sí. Les notícies més vistes aquests dies, doncs aquesta d'ahir, cessats el director operatiu de Rodalies i el director de manteniment d'Adif per la crisi ferroviària, és el que ja hem explicat, i aquesta informació hi podreu llegir també, doncs, tot aquest nou pla d'inversions que justament ara estem també completant i acabant d'explicar. Per tant, encara Rodalies, la crisi, que continua sent una de les notícies més vistes a la web i l'app del 3Cat Info.
Va, i fa un any de què parlàvem?
També parlàvem de transports, però en aquest cas de les tarifes, perquè havien caigut al Congrés les bonificacions del 50%. Això impactava sobretot, explicàvem en aquell moment, i va ser una de les notícies més vistes, en l'avant entre Lleida i Barcelona, perquè de cop es va doblar la tarifa, costava 200 euros més anar de Barcelona a Lleida. Clar, penseu que Rodalies, tal com està, i més a la zona de Lleida, on a més hi ha més desabastiment de transport públic,
clar,
doncs hi ha moltíssima gent que se'n refia dels abans. També des de Tarragona, també des de Girona, clar, es crea aquest problema, que és que no hi ha aquests trens regionals que funcionin, aboques la gent a anar en abans i són molt més cars, especialment si no hi ha les bonificacions, i és el que explicàvem en aquesta informació de fa un any, i que, com veus, gairebé podríem dir que està de plena actualitat.
Molt bé, i tant, i tant. Doncs, Marc, demà més.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
La 1:32. Les pluges al llarg d'aquest hivern han omplert els embassaments en diversos punts del país i en alguns casos s'ha hagut de recórrer a desembassar-los fins i tot. És el cas del pantà de Darnius-Boadella, on aquest matí s'han obert les comportes per començar a buidar l'aigua, havent avisat prèviament els municipis de la zona d'influència del riu Muga. Dijous, demà passat, es farà el pantà de Riudecanyes, al Baix Camp. La comunitat de regants començarà a desembassar perquè el pantà està a punt de sobreeixir després d'anys de sequera. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, per quan està prevista l'obertura de comportes?
Hola, bon dia. Doncs es farà, com deies, aquest dijous entre les 8 i les 11 del matí i suposarà que s'aboquin 25 metres cúbics per segon a la Riera, una acció que en principi no ha de provocar desbordaments. De fet, en les últimes hores ja s'havia avisat als municipis de l'àrea d'influència, ja que no es descarta que en les properes hores acabi sobre així lleugerament, perquè ja fa una estona que ha arribat exactament al 100% de la seva capacitat. Aquest matí, Protecció Civil ha notificat el desabassament als municipis de Riudecanyes, Montbrió del Camp, Mont-roig del Camp i Cambrils. L'alcalde de Riudecanyes, Ernest Roger, ens ha dit que ja s'havia avisat els veïns pel risc que sobreixís.
Els passos que hi ha propers a la Riera o a les zones, no? A vegades hi tenim horts o hi tenim gent que treballa, que es mou, que està a prop de la llera, avisem i senyalitzarem els passos per evitar algun susto.
I, Clara, aquesta situació actual contrasta completament, són la nit i el dia, amb l'aspecte que presentava el pantà aquests últims anys per culpa de la sequera.
Doncs sí, ha estat molt castigat per la falta d'aigua al llarg de 4 anys, cosa que ha perjudicat greument l'activitat agrícola dels regants, que no podien regar les finques. L'altre gran damnificat ha estat el poble de Riudecanyes, que s'abasteix únicament del pantà. Roger, en fa aquesta lectura.
Ens alegra molt tenir aquest espai tan nostre, en bones condicions i amb el goig que fa, però sobretot ens dona una tranquil·litat enorme. Per Riudecanyes hem patit molt, molt, molt. I la paraula patir la remarco. Per quantitat d'aigua, però amb escreix ho hem patit per qualitat d'aigua.
L'alcalde ha explicat que fa temps que es treballa per buscar alternatives per proveir el poble d'aigua.
I Porta Inés s'ha situat com la quarta estació amb més neu del món, superant els 3 metres i mig de gruix. El Pirineu viu un episodi de neu absolutament excepcional per aquestes dates, amb gruixos molt per sobre del que és habitual, fins a 6 vegades més del que tenien l'any passat. Anem a Porta Inés, Pau Rovira. Tot això garanteix una temporada d'esquí llarga, però atenció, perquè també incrementa els riscos a la muntanya.
Hola, bon dia. Sí, les acumulacions s'han produït en molt pocs dies gràcies a diverses borrasques consecutives. Segons la Che, la situació ja era excepcional pel que fa a les reserves de neu, fins i tot abans de les nevades d'aquest cap de setmana. Ara és al voltant d'un 50% superior a la mitjana dels últims 5 anys. A més, les reserves de neu en aquesta zona s'han més que multiplicat per 6 respecte a l'any passat. Això ha fet que a l'estació de Porta Inés els gruixos arribin als 3 metres i mig de gruix, un fet que l'ha obligat a tancar aquest cap de setmana, però que també l'ha convertit en la quarta estació de tot el món. Només la superen una estació suïssa i dues de japoneses, totes amb altituds molt superiors. Gemma Tost, responsable comercial de l'estació.
Estem molt contents perquè feia molts anys que no veiem una nevada com aquesta a Porta Inés. Això s'explica en part perquè som una muntanya orientada al nord i és la primera que es troben les borrasques quan venen del sud. A més, hem tingut episodis de precipitació molt persistents, amb fronts que han quedat estacionaris durant hores, i tot plegat ha fet possible els gruixos excepcionals que tenim aquests dies.
Altres estacions del Pirineu, com Espot o Buitaull, també registren acumulacions molt elevades, superant els 2 metres en molts sectors. L'accés de neu ha obligat, però, a extremar les mesures de seguretat. En alguns casos, s'han hagut de mantenir pistes tancades i limitar l'accés a determinades zones per l'elevat en risc de llaus, especialment fora dels dominis esquiables.
Doncs justament per la risc de llaus, per l'elevat risc de llaus, continua també tallat el port de la Bonaigua. Dissabte a la nit se'n va prohibir l'accés i ahir la Sofia Cabanes ens explicava que hi estan provocant allaus amb helicòpters a les zones on hi ha més neu acumulada. I el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, dona per tancat, almenys per ara, el projecte de Jocs Olímpics d'hivern per al Pirineu. Això després que patronals i entitats del territori vinculades a l'hostaleria hagin reivindicat el projecte olímpic, sobretot després d'aquests gruixos de neu tan excepcionals d'aquest hivern. Alejandro Blanco ha estat avui a Baret, a la Vall d'Aran, i amb ell hi ha estat també la Sofia Cabana. Sofia, bon dia.
Bon dia, sí. El president del Comitè Olímpic assegura que el Pirineu ha de mirar endavant i que cal apostar per un altre tipus de projectes que demostren la capacitat del territori pel que fa als esports d'hivern.
Yo creo que lo que pasó ya pasó, y ahí no tenemos que darle más vueltas. Era un proyecto ganador, era un proyecto que teníamos los juegos en la mano por el sistema que había de elección, y era un proyecto que regeneraba el territorio y que iban a lanzarnos en el mundo de la nieve, sin ninguna duda, a nivel mundial. Eso ya terminó, ahora hay que pensar en otra forma de organizar cosas.
Blanco ha fet aquestes declaracions des de l'estació d'esquí de Baqueira Beret i dies després que 11 patronals del sector empresarial i entitats vinculades a l'hostaleria i el turisme del Pirineu emetessin un comunicat on lamenten que ara per ara el Pirineu no té cap projecte territorial clar de futur i on defensen també que les acumulacions de neu que hi ha actualment demostren que hi havia marge per organitzar uns jocs. Un manifest del qual la síndica d'Aran Maria Vergés també se n'ha volgut desmarcar.
Hi ha oportunitat perduda, com ja he manifestat en moltes ocasions, i oportunitat barrada. Per tant, ara el que cau és guardar a futur, guardar a projectes que realment també servisquen a posar territoris com a Pirineu, quan de besuny, doncs que és tota l'ajuda que se les pugui prestar.
Amb l'imminent inici dels Jocs Olímpics d'hivern, el debat al territori s'ha revifat, però com s'ha constatat avui, sense consens. Sis minuts i tres quarts de dues, a Lleida s'allarga la detenció de l'autor confés de la mort violenta de la seva companya de pis. Això va ser diumenge i no declararà davant del jutge fins demà. Ara s'ha sabut que és un home de 65 anys amb múltiples antecedents delictius. El més greu, Lleida, Estela Busoms, una condemna de 16 anys de presó per assassinat.
Hola, bon dia. Sí, en concret, preveu mort a cops un altre intern del centre penitenciari de Lleida l'any 2000. L'any següent també hauria protagonitzat un intent de fuga de la presó i al seu historial li consta una llarga llista d'atracaments, per exemple, el que va intentar cometre armat amb un ganivet ara fa 2 anys en un supermercat de la capital del Segrià. Ara vivia en un pis del carrer Ciutat de Fraga on diumenge hauria mort a ganivetades una dona de 53 anys amb qui compartia l'habitatge. No tenien cap relació sentimental i sembla que el detonant va ser una discussió per temes domèstics. Ell mateix es va presentar a la comissaria dels Mossos de Lleida per confessar els fets. Quan els agents van comprovar el relat i van localitzar el cadàver de la víctima, va quedar immediatament detingut acusat d'homicidi. De moment, continua la comissaria a l'espera que demà el jutge de guàrdia li prengui declaració. Recordem que la detenció es pot allargar com a màxim 72 hores. Ahir, desenes de lleidatans i lleidatanes es van concentrar per mostrar el seu rebuig a la mort violenta de la dona i el dol oficial a la ciutat s'allargarà fins demà.
Els últims 4 anys el consum de pornografia s'ha triplicat entre les noies i s'ha duplicat entre els nois, això a Barcelona. És una de les principals conclusions de l'última enquesta de l'Ajuntament barceloní sobre factors de risc en estudiants fet a alumnes de segon i quart d'ESO, segon de batxillerat i segon de cicles formatius. Ajuntament de Barcelona, Quim Codines.
Bon dia, doncs sí, és una dada que preocupa l'Ajuntament de Barcelona. De fet, l'edat mitjana dels joves que tenen el primer contacte amb la pornografia és als 12 anys, un fet que obre portes a noves polítiques educatives i de prevenció. La cap de l'Observatori de Salut Pública, Lucía Artazcoz, explica com pot afectar el consum de pornografia als adolescents.
El que preocupa és que hi ha estudis que relacionen aquest consum de pornografia en edats tan joves amb una pressió per mantenir relacions sexuals, amb una naturalització de les relacions agressives i un menor ús del preservatiu, entre altres coses.
La regidora de Salut, Marta Villanueva, ha parlat de possibles solucions per disminuir-ne el consum entre els joves.
Recepta, si és que hi ha alguna, és més feminisme. I més feminisme vol dir més establir relacions entre iguals, entre els nois i les noies, i això va acompanyat de molta més pedagogia, d'intervenció, d'acompanyament dins de les aules, també.
D'altra banda, l'enquesta també constata que la insatisfacció corporal entre els adolescents va a l'alça. De fet, el 75% de les noies i el 65% dels nois asseguren sentir-se insatisfets amb el seu cos. Un fenomen que, segons ha explicat la regidora de Salut, està estretament relacionat amb l'augment de l'ús de les xarxes socials. Pel que fa al consum de cigarretes electròniques, l'enquesta apunta que hi ha hagut un augment considerable en els últims anys. Una quarta part de l'alumnat de segon de batxillerat declara haver-ne consumit durant els últims 30 dies.
Sapigueu que el sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat fa poca estona 2 noves jornades de vaga. Seran els dies 16 i 20 de febrer. L'endemà de l'acord tancat entre el Ministeri i d'altres sindicats sanitaris sobre l'Estatut Marc, els metges consideren que queda més que acreditat que encara hi ha
coses a negociar pel que fa a les millores laborals dels metges catalans amb la Conselleria de Salut, amb la seva titular, amb Olga Pané, al capdavant. I més concretament, diuen tot allò que afecta la jornada laboral i els descansos, també les guàrdies mèdiques o la contractació de professionals per reduir la sobrecàrrega assistencial. I a Girona, l'Observatori del Nou Trueta, que és un grup de pressió del Col·legi de Metges, en defensa del projecte, es mostra decebut per l'últim contratemps que ha sorgit arran d'uns informes desfavorables del Ministeri de Transports. Ho han dit en una roda de premsa que s'ha fet avui i que ha seguit des de Girona la Núria Peraire. Núria, què preocupa l'Observatori?
Hola, bon dia. Doncs els preocupa que es vagin acumulant endarreriments en un projecte de gran magnitud, com és la construcció del futur nou Hospital Trueta i tot el nou campus de salut associat. I a més, ara que asseguren, s'està en un moment clau que no es pot posposar. Aquest moment és la cessió dels terrenys on anirà l'equipament i la redacció del projecte constructiu. El nou campus anirà en terrenys de Sal i Girona, que els ajuntaments han de cedir al Departament de Salut perquè el construeixi, i en uns mesos es coneixerà el projecte arquitectònic guanyador i, per tant, es podrà començar amb el projecte constructiu. Els darrers informes desfavorables del Ministeri de Transports han fet que l'Ajuntament de Salt hagi de refer la planificació del trànsit. Ho han explicat el membre de l'Observatori, Antoni Codina, i el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana.
El punt clau és, ara, a dia d'avui, amb l'excusa que encara no hi hagin els terrenys, perquè falten aquests informes, que això generi un altre retras.
Ens han dit que no aturaria el projecte, però la veritat és que és molt decebedor.
De cara al futur també alerten que la falta d'infermeres pot ser un problema greu. Es calcula que el nou hospital, previst per a l'any 2031, en pot necessitar unes 300.
Unió de Pagesos fa un balanç positiu del sector de l'aviram l'últim any, tot i l'aparició de dos nous focus de grip aviària a les comarques de Lleida. La forta demanda manté uns preus bons per als productors que reclamen a l'administració ajudes per les granges més petites. Per tant, Unió de Pagesos assegura que el sector no està preocupat per aquests dos casos de grip aviària declarats fins ara, no? Pere Joan Albert, des de Lleida.
Així és. Des de la Unió de Pagesos asseguren que els dos brots declarats a l'Urgell i al Pla d'Urgell a finals d'any estan controlats i que, si no apareix cap altre cas, l'11 de febrer s'aixecaran les restriccions. Per tant, tot i la grip aviària, el sindicat fa un bon balanç del sector. Sentim Jordi Vilamajor, responsable d'Aviram Dupe.
Un bon any. Ens han acompanyat els preus, ens han acompanyat les produccions, els pinsos també estan ben equilibrats amb tot el producte. En definitiva, podríem dir que és un bon any, no? Ojalà sempre hi hagués anys bastant sovint com aquests.
Un sindicat que assegura que cada cop hi ha menys granges i que aquestes són més grans. Tot plegat asseguren per la pressió de les grans cadenes comercials i escorxadors que fan que les granges més petites no siguin competitives.
Si et fas gran, ets competitiu. Si no et fas gran, doncs tu mateix has de tancar. Degut a això, doncs clar, la gent mos van plegant de fer de granger i demanaríem tot el possible per part d'administracions i coses que ens apoyessin i ens ajudessin.
El preu dels ous ha pujat l'últim any un 27% i el del pollastre viu s'ha incrementat un 1% en el cas del groc i un d'un 3% en el del blanc. Uns augments que es deuen a l'augment del consum i a la falta d'oferta.
I una granja de Navès, al Solsonès, lluita des de fa un any perquè no els obliguin a sacrificar tot un ramat de vaques per un sol cas positiu de tuberculosi. Navès, Joaquim Malbalater, bon dia.
Hola, bon dia.
I ara el cas arribarà als jutjats.
Sí, exacte, volen evitar haver de matar la meitat de les vaques de l'explotació, les que portaven a pasturar a Cabó, a l'Alt Urgell. Una d'aquestes vaques va donar positiu en tuberculosi el març passat i el protocol estableix que, per un sol cas, han de sacrificar tot el ramat, però també contempla una alternativa si no hi ha més positius. El departament els hi va oferir, però després de dos possibles casos més es va fer enrere. Montse Centelles és una de les ramaderes de les Planes catalanes de Navès.
Ells ens van dir que, bueno, que anéssim fent passes, que si eren poques, doncs que les podríem anar salvant. El juliol vam fer un passe i en aquesta va donar un positiu d'interferon, que no és concloent perquè pot ser qualsevol bacteri, i llavors una vaca va donar que podia ser el cas, vale? Que era un fals positiu, i aquestes al laboratori van donar totes dues negatives. Però tot i això, nosaltres, el juliol ens van enviar que havíem de fer buidat sanitari de mig ramat.
Ara volen que un jutge aturi aquest sacrifici massiu perquè els hi van ordenar abans que es confirmessin aquests resultats negatius.
Entesos, gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I ara us parlem de la sala Fleihar, al barri de la Bordeta de Barcelona. Arriba als 15 anys, sent un dels motors del teatre català contemporani. Des de la seva inauguració, la sala ha estrenat, exhibit i distribuït una seixantena de muntatges, entre ells grans èxits com Aca o Ovelles. Marta Vives, bon dia.
Bon dia.
Quina és aquesta força que té la Fleihar per aconseguir tot això?
Mira, Estel, jo diria allò, aquella frase que diuen el pot patir la bona confitura, doncs
aquí.
La sala Fleihar la fa bona, aquesta frase. És que és una de les més petites de Barcelona, ara ho deies. Just té 42 butaques.
42.
Va començar sent una companyia teatral liderada per Jordi Casanovas i aviat es va constituir amb una productora teatral i també la sala d'exhibició. De fet, on hi ha el teatre, al carrer Alpens de Barcelona, a principis del segle XX hi havia l'hort de la casa del costat, on viu la propietària encara actualment. Des d'aleshores, els de la Fleihar cultiven, i mai tan ben dit, muntatges amb una línia molt clara, com ens ha explicat la Clara Cols, que és una de les fundadores, juntament amb Sergio Matamala i codirectora de la Fleihar.
Fem teatre de text català contemporani, o sigui, són obres inèdites, parlen d'avui, però és d'alguna manera doncs, això, un teatre que ens interpel·la molt directament i que parla de l'ara i, de més a més, és això, fet per autors i autores doncs, de casa i actuals.
Sala petita i, a més, amb una plantilla estable,
molt
també petita, no?
Molt petita. Són 5 treballadors fixos, compta amb un pressupost anual de 600.000 euros. La Fleihar programa unes 5 produccions noves cada temporada. De fet, ens explicaven que reben una mitjana de 100 propostes l'any, que són moltes, eh? Que s'han de llegir i veure la seva viabilitat. I, a més, tenen 6 espectacles cada any, més o menys, de gira. Ens ho explica Sergio Matamala.
Quan arrisquem, quan decidim que algú faci una producció, nosaltres treballem amb aquesta persona. Però el que volem és que aquesta persona que decidim que dirigeixi o que faci el seu text o algú altre que dirigeixi el text d'algú altre tingui llibertat total per crear.
Per tant, llibertat creativa, però també risc, tenir els intèrprets tan a prop, perquè l'espai és mínim. I també la convicció que des d'una sala petita com aquesta, una capsa de llumins, com ells ne diuen, es poden fer muntatges, es poden produir muntatges de gran qualitat que, a més, han esdevingut referents de la cartellera.
I tant que s'hi prova, fem-ne una tria.
Litus, de Marta Butxaca.
Una persona que està bé no fa el que va fer, ell no ho fa. Demana ajuda.
A tu t'havia demanat ajuda.
Una comèdia agradolça amb tocs de thriller sobre l'amistat, l'amor i la mort i que va portar sobre l'escenari noms com els de David Verdaguer, Anna Alarcón, Sara Espígol o Borja Espinosa.
Aca, de Daniel J. Meyer.
La descoberta d'Albert Salazar, que va guanyar tots els premis en el paper d'un adolescent adoptat que se sent fora de lloc. L'obra va fer el salt a d'altres teatres com el Poliorama o el Teatre Lliure i també a Madrid.
Smiley, una història d'amor, de Guillem Clua.
Si et faig una pregunta, em respondràs amb sinceritat?
La història d'amor entre dos homes que va ajudar a trencar prejudicis i de la que s'han fet fins i tot una sèrie a Netflix i també una segona part.
Ovelles, de Iago Alonso i Carmen Marfà.
Sí, com sabeu, el tiet Cinto ens ha deixat 512 ovelles i un gos d'atura.
Els germans que han de prendre la decisió de què fer amb aquesta insòlita herència s'ha pogut tornar a veure a la Sala Texas aquesta temporada passada amb un gran èxit.
Cavallet de mar, de Pau Colla.
D'entre les més de 600.000 espècies que habiten els nostres oceans, n'hi ha una que destaca per les seves...
Multipremiada en diversos certàmens, reflexiona sobre l'embràs adolescent no desitjat, però d'un noi.
Reus preveu tenir un nou auditori a partir de l'any 2031 al centre de la ciutat. El nou equipament projectat per la Diputació de Tarragona formarà part de la futura ampliació de l'Escola i Conservatori de Música de la Diputació al Palau Bofarull. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, per què s'ha optat per aquesta ubicació?
Doncs perquè, a banda de dotar la ciutat d'un auditori de referència a la demarcació, la voluntat és donar servei a l'alumnat de l'escola i conservatori que hi ha al Palau Bofarull, al Centre Històric de Reus. Noemí Llaurador és la presidenta de la Diputació de Tarragona.
Aquesta actuació, que és de gran calat i és ambiciosa, no només és per construir l'auditori, és també per ampliar les dependències de l'escola i el conservatori de música. Perquè tenim 31 aules, en concret en tenim 14 aquí al conservatori del carrer Llobera, i en tenim unes altres 17 al carrer Sant Jaume. El que volem és concentrar totes les aules aquí al carrer Llobera i al carrer Salvador Espriu.
El nou espai tindrà unes 400 butaques i ampliarà l'actual auditori, que té una capacitat per a 250 persones. Ocuparà 1.800 metres quadrats i es construirà en un espai annex integrat en l'edifici actual i amb entrada pel carrer Salvador Espriu. Per fer-ho possible, s'adquirirà entre 2 i 5 finques properes on es construirà aquest espai. L'ampliació també permetrà habilitar noves aules i altres dependències pel centre. A més de l'alumnat i el professorat de l'escola i el conservatori, l'auditori estarà obert a orquestres i altres formacions musicals d'arreu de la demarcació.
I acabem al Teatre Ateneu de Tàrrega, que acull aquesta tarda la primera sessió de les conferències concert del projecte Ricard Vinyes al territori. Commemora el 150è aniversari del naixement del gran pianista lleidatà, l'any 1875, i és una iniciativa que impulsa l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Òscar.
Doncs sí, la proposta col·labora amb ajuntaments i entitats culturals d'arreu de les comarques de Ponent amb una dotzena de xerrades i concerts a municipis com el Palau d'Anglesola, Vall de Roures, Artesa de Segre, Tremp, les Borges Blanques o Esterri d'Àneu durant aquest 2026. Les sessions aniran a càrrec dels pianistes Enric Prió i Santi Riu.
Esports.
I ara informació esportiva durant 5 minuts i en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Bon dia.
Ferran, és la novetat de l'entrenament que el Barça ha fet aquest matí per rebre demà el Copenhagen a la Champions. L'equip juga l'accés directe als vuitens de final de la competició.
El davanter de Foios va ser baixa l'últim partit per molèsties. Avui s'ha entrenat, acaba de dir Flick. L'entrenador del Barça, que estarà a punt per jugar demà, no hi és i no hi serà demà Frenkie de Jong, que està sancionat. La baixa del migcampista holandès s'afegeix a les de Pedri, Gavi i Christensen. A la roda de premsa prèvia, el migcampista Dani Olmo explica com afronten aquesta última jornada apassionant de la fase Lliga de la Champions.
Som un equip que arriba molt a porteria, tindrem moltes ocasions. Com he dit abans, l'objectiu és guanyar i després marcar tots els gols possibles, totalment, però primer de tot és guanyar i els altres partits ens donen totalment igual.
Ha dit Ferran que on se sent més còmode, ha dit Olmo, volem dir, que on se sent més còmode jugant de 10, que venir de la Masia i defensar l'escut de Barça és un plus i que Hansi Flick, l'entrenador, el que li demana és que sigui ell mateix. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, també ha parlat fa uns minuts, ha admès que demà contra el Copenhagen no serà un partit fàcil, però que estan confiats en guanyar i passar els vuitens directament malgrat les baixes que tenen.
No, we are looking for us. So we are looking
for... Entrem en nosaltres.
What is in our hands, so it's, I think it's,
en el que tenim en les nostres mans.
It's good to do this like this because,
i jo crec que és bo fer-ho així, perquè nosaltres hem de tornar a jugar un partit dur contra el Copenhague, i per mi és així, hem de jugar al nostre millor nivell. Aquesta és la nostra filosofia. Com dic, no hem de posar excuses mai, i en tenim ganes, tenim confiança en el nostre estil, en com juguem, i això és el que vull veure demà.
El tècnic blaugrana li encanta el format de Champions i creu que demà els caldrà estar al màxim nivell i defensar molt bé. En aquest sentit, l'entrenador del Barça diu que valora molt que Lamine Yamal pressioni i creu que el club ha fet una bona feina amb la renovació de Fermín, i és que el Barça ha arribat a un acord amb Fermín per continuar fins al 2031. Encara no s'ha fet oficial, però l'acord està tancat i es podria presentar el mateix dijous. Hidro ha marxat al PSG per 8 milions d'euros que el Barça cobrarà en terminis. Els dos clubs han pactat aquesta quantitat en lloc lloc de rebre de cop els 6 milions de la clàusula de rescissió.
L'Espanyol avui es reuneix a Madrid amb representants del Comitè Tècnic d'Àrbitres perquè se senten molt perjudicats per les decisions arbitrals dels últims partits.
Els dos penals en contra del dia del Girona i el de dissabte passat davant el València en el temps afegit van fer vessar el got blanc i blau. A la reunió d'aquesta tarda a les 4 hi seran els dos vicepresidents del Consell d'Administració de l'Espanyol, Mau Ye i Antonio Dávila, i el delegat del primer equip, Guillem Calzón. Un Espanyol que ocupa la cinquena posició de la classificació de primera un cop s'ha acabat la jornada amb 34 punts. El Girona es desè, 4 punts sobre el descens, després d'empatar un ahir contra Getafe. Bon debut de l'ex-blaugrana Ter Stegen com a porter titular i amb una gran aturada a l'últim instant del partit.
I hem de parlar també dels millors esportistes catalans, uns guardons que es va repartir, ahir la UFEC i el diari Esport.
El corredor muntanya i alpinista Kilian Jornet i la nedadora d'artística Iris Tió van guanyar premi com a millors esportistes del 2025. El porter del Barça, Joan Garcia, va guanyar premi a l'esportista amb més projecció, que va guanyar l'escaladora Geyla Macià en categoria femenina. I la seleccionadora espanyola de natació artística, Andrea Fuentes, va obtenir el premi com a millor entrenadora.
Vull seguir trencant motlles i trencant barreres i fer coses que no s'hagin fet mai, però sobretot vull ensenyar a aquests esportistes que aquestes 9 medalles són gasolina, molt bé, però que el més important és que estem aquí per donar alguna cosa molt més enllà a la societat i que hem d'ensenyar amb valors i hem de pues, tenir més intel·ligència emocional, més capacitat d'arribar més lluny, de fer treballar un equip més potent, no? De crear coses que no són imaginables, no?
I el waterpolista Felipe Perrone va ser guardonat com a esportista legendari. Avui a l'Europeu Femení de Waterpolo de Funchal, la selecció espanyola juga contra l'anfitriona, Portugal, a 21:15 de la nit. Ahir van debutar amb derrota 7-9 davant Hongria. A la sabadellenca Nona Pérez, jugadora internacional del Sant Andreu, l'han escollida millor waterpolista europea del 2025. I a l'Europeu masculí d'handbol, triomf de l'equip espanyol ahir contra França 36-32, tot i que ja sense opcions de passar a semifinals.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
El quartet Gerard i el pianista Josep Maria Colom tancaran dissabte el Festival de Música Castell de Concabella, als Plans de Sió, a la comarca de la Segarra. Ho faran amb un repertori amb obres de Dvořák i Brahms per celebrar el 20è aniversari d'aquest festival, que es fa en aquest castell, el Castell de Concabella, del segle XI. Serà l'últim dels tres concerts programats aquest any. S'han fet des del novembre fins ara. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia.